COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nens i nenes han tornat a l'escola avui sense que s'hagin produït incidències destacables per primer cop en 3 anys. No hi ha restriccions per la Covid ni tampoc vagues educatives desconvocades després de l'acord entre el govern i els sindicats. La gran taca negra d'aquest inici del curs és l'expulsió del castellà com a llengua vehicular, un dret fonamental contemplat a la Constitució que queda exclòs per decret de la Generalitat i la mirada complaent del govern central. Bona tarda, sóc Carlos Losada i aquest matí nens i nenes han arribat contents als centres educatius, ja que ha passat nervis durant tota la nit i fins i tot han dormit amb els pares, i d'altres han arribat eufòrics a l'escola perquè celebraven retrobar-se amb els seus amics que no veien des del passat mes de maig. Yolanda Canales ha visitat aquest matí algunes escoles de la ciutat de Barcelona.
Molts somriures i cares d'alegria és el que hem vist aquest matí entre els més petits, contents per poder retrobar-se amb els amics o conèixer els nous professors i els tutors. És el que ens deien la Noemí, la Júlia o l'Àritz, que també ens explicava que veure els companys està molt bé, però això de tornar al cole ja no tant.
Tengo ganas de ver a mis amigos, pero no tengo ganas de volver al cole.
Quiero ver a mis amigos, a la Judith y volver a como antes.
Yo tengo muchas ganas de ir al cole para ver a mis amigos, pero también me han gustado las vacaciones.
De la mateixa opinió és l'Ivan, que té 10 anys, fa 5è de primària, però a més veu com l'institut està cada cop més a prop i també cada curs és més difícil.
Yo al cole no quiero ir, yo solo quiero ir a ver a mis amigos, porque ya paso a quinto y ya es un curso más difícil. Me quedan 2 años ya para ir al instituto y ya los profes ya son más duros y castigan más, ponen deberes más difíciles. Ja és difícil.
1.600.000 alumnes d'infantil i primària han començat el curs aquest dilluns. Dimecres ho faran els de secundària.
L'Ivan, que no té pèls a la llengua, ja ho heu escoltat, eh? La majoria de les famílies han celebrat que s'hagi avançat l'inici del curs escolar perquè els nens, ens han dit, tenen massa temps de vacances. Unes famílies que han fet mans i mànigues per fer front a les despeses del retorn a l'escola, que s'ha incrementat quasi bé en un 25% per culpa de la famosa inflació. Una inflació que s'ha desbocat els últims mesos i que també s'ha traslladat als preus de molts productes essencials per retornar de l'escola o el dimecres a l'institut.
De fet, la inflació ha fet pujar el preu de pràcticament tot el material escolar, sobretot del paper. Algunes llibreries diuen que han reduït el seu marge de beneficis per evitar que tot l'encariment recaigui en les famílies i perjudicar especialment a les més desfavorides. Unes famílies que han hagut de fer molts números per ajustar despeses en aquest curs més car de l'habitual. És el cas de la Rosa, mare de 2 fills de 10 i 16 anys, que recomana comprar els llibres a l'escola per poder estalviar-se alguns diners.
Nosaltres sempre ho comprem a l'escola perquè ja fan millor preu, perquè compren en quantitat, però recomanaria als pares, sobretot, comparar.
A tot això s'ha d'afegir que alguns nens començaran el curs sense tenir tots els llibres de text. No tots els centres s'han adaptat al nou currículum i les grans editorials estan desbordades reimprimint els llibres antics. La situació no es podrà normalitzar fins a mitjans de mes.
Gràcies, Yolanda. El retorn a l'escola té moltes més derivades, com per exemple la desaparició del castellà com a llengua vehicular als centres educatius. Això ho abordarem d'aquí uns minuts. Abans, però com cada dia a aquesta hora, ens interessem per la informació de serveis. Previsió del temps amb el Saïd Esbai. Saïd, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya, intervals de núvols i nuvolositat d'evolució diurna a l'interior. També al Pirineu, probabilitat de xàfecs i tempestes ja a la tarda, sense descartar-ho tampoc a la resta de l'interior. Temperatures, en general, sense canvis significatius, arribant als 32 de màxima a Girona i Lleida, 31 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. A més, vent de component est, fluix amb intervals de moderat. Demà dimarts esperem cel poc ennuvolat amb boira i intervals matinals de núvols baixos. Temperatures en general en ascens, arribant fins als 35 de màxima a Girona, 34 graus a Lleida, 31 a Barcelona i 30 de màxima a Tarragona. També ben variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària en aquests instants? Ens ho explica la Marta Carbó. Marta, bona tarda.
Bona tarda. Entrenar, parlem de força fluidesa a les principals carreteres i autopistes del país, amb dues incidències a l'autopista P7. D'una banda, unes obres a l'altre de Seca tallen un carril en cada sentit de la marxa i provoquen dos quilòmetres de cua també en tots els sentits de la circulació. Abans d'això, a la P7 a Hostalric hi havia un accident que ja s'ha retirat, però encara queden 8 quilòmetres de circulació intensa amb aturades en sentit sud, en sentit Tarragona. També destacar que hi ha retencions a la Nacional 2, a Tordera, en un 32 quilòmetres en sentit sud, i un accident a la ronda litoral de Barcelona complica la circulació arribant al nus de la Trinitat. De moment, això és tot. Des de Catalunya de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Senyor José Luis Gil, molt bona tarda, benvingut.
Don Carlos Lozada, ben trobat, quant de temps, sí senyor.
Bueno, escolti, quant de temps, el bueno estàs esperant.
Vostè hi era, jo no hi era, jo estava, vostè no.
Però sempre ens retrobem aquí, sempre ens retrobem. Aviam,
avui abans... ens comença el cole i comença la temporada.
Abans d'Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts, ressaca de la jornada de Lliga, ressaca dolça per Barça i per l'Espanyol, i també pel Girona, no?
Escolti, no ha estat gens malament la jornada amb la victòria del Barça, 0-3 al camp del Sevilla, amb la victòria de l'Espanyol, supernecessària, a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao, 0-1, i amb l'empatet, bon empatet, podríem dir, del Girona al camp del Mallorca. Ja que estem en aquestes, doncs, miri, passem balanç, perquè ens agrada veure també el contrapunt, eh? Per tant, repassem com estan les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Perquè, tot i la gran victòria a Sevilla, hi ha qui veu mancances en el joc del Barça. Aquestes mancances són a la defensa, són al mig camp, són a totes dues línies, defensa i mig camp, o no veieu mancances en clau blaugrana a cap línia de l'equip de Xavi Hernández. Opció més votada. Veiem mancances a la defensa i al mig del camp. 34,5%. A la defensa només 20,7%, al mig camp només 13,8%, a cap de les dues línies 31%. En blanc i blau, tot i la gran victòria a Sant Mamés, veieu l'equip bé, regular o mai o malament? Opció més votada, el veiem bé, 56%, el que fa el gol de Brightwhite. I en clau gironina, tal com ha quedat configurada la plantilla, el Girona aspira a lluitar per la permanència, opció més votada, 50%. Però escolti, aquesta setmana no només comença el curs escolar, senyor Lozada. No? Comença la Lliga de Campions, fase de grups. El Barça arrencarà al Camp Nou davant del Victoria Pilsen i és aquest ítem el que arrenca, el que fa arrencar la setmana a Camp Barça. Puntes de la informació en clau blaugrana. Elena Condis.
Sí, perquè comença la Champions, el Barça va acabar l'Europa League la temporada passada, per tant hi ha molta il·lusió i aquest equip, a banda de semblar que aquest any sí pot guanyar títols, també està destacant per sobretot tenir poder a les àrees. Ter Stegen està en el millor moment, Lewandowski és el fitxatge estrella, porta 5 gols ja en 4 jornades de Lliga. Demà dia frenètic a la Ciutat Esportiva, perquè a les 11 tindrem entrenament obert. A les 12:30 parlarà Xavi amb Jules Koundé, que de moment ha començat els dos partits com a lateral dret. I després, per acabar-ho de rematar, 2:15, presentacions dels dos laterals de les dues cares noves que van arribar en el darrer dia de mercat. Marcos Alonso i Héctor Bellerín, que ja podran debutar en aquest partit de Champions. Dimecres, el Barça rep el Victoria Pilsen a les 9 de la nit al Camp Nou, un partit declarat d'alt risc.
Per protagonistes, millor dit, per analitzar la situació actual del Barça, dos. Un que tindrà la trucada d'Esports Cope, Jesús Mariano Angoy. Sentirem també Carles Puyol, analitzant la situació, per exemple, de veterans. El vestidor del Barça ara mateix com Piqué o Jordi Alba, que no estan en les seves millors hores. Qui sí està en hores molt altes és aquest home.
Estoy muy feliz para el equipo, es una victoria muy muy importante para nosotros, entonces estamos muy muy contentos. Si seguimos como así, vamos a ganar muchos partidos, hay que ganar en casa, entonces ojalá que para mí va a ser la primera vez que veo la afición, hay que ganarlo.
És Martin Braithwaite, golejador de l'Espanyol a Sant Mamés, pendents en clau blanc i blava dels jugadors que estan tocats ara mateix, per exemple Oscar Gil, o els que no van poder acabar el partit d'ahir, com ara Vinícius, Sousa, Keydi Vare, pendents també de l'estat físic de Calero. Ja ho hem dit, a Girona s'encara ja el partit de divendres contra el Valladolid, després de l'empat contra el Mallorca a segona. L'Andorra suma la primera victòria a casa, 1-0 contra el Granada, en el debut d'Eder Sarabia al Nacional, i en plena poliesportiva el protagonisme s'ha entrat a casa nostra en la selecció femenina de waterpolo, que afronta aquesta tarda a les 7 quarts de final del Campionat d'Europa contra la selecció d'Hongria. Velles conegudes, ho analitza Judit Forca.
Moltes ganes de poder jugar ja contra elles i bueno, ja arreglar les cosetes que no vam estar ben contra Itàlia i ja, l'ho dit, amb moltíssimes ganes. Hongria és un gran equip i tenen moltíssimes jugadores fortes i bones i això, pues, arreglar les nostres cosetes i amb moltíssimes ganes de jugar.
Per completar el menú d'Esports Cope, 3 i 5 de la tarda amb Joan Batllori, pas per l'actualitat de la Vuelta Ciclista a Espanya i pas també per l'europeu de bàsquet, recordem, derrota ahir de la selecció espanyola davant de Bèlgica, sorprenent.
Molt bé, com cada dia, menú excel·lent per Esports Cope, 3 de la tarda i 5 minuts. Gil, bon programa, adéu-siau, eh?
Igualment, senyor Lozada, fins demà.
Fins demà. Nosaltres seguim amb més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra, una jornada, un dilluns marcat per al retorn a l'escola, com et comentava abans, la gran traca negra d'aquest inici, o la gran taca negra d'aquest inici de curs és l'expulsió del castellà com a llengua vehicular dels centres educatius, un dret fonamental contemplat a la Constitució que queda exclòs per decret de la Generalitat i amb la mirada complaent del govern central. En cap país del món la llengua oficial de l'Estat queda exclosa d'aquest sistema educatiu. L'únic fet ha passat aquí a Espanya. El govern de Pedro Sánchez ho permet per complaure sobretot als seus socis independentistes, Yolanda Canales.
I per això no ha demanat l'execució de la sentència del 25% de castellà. És el que ha explicat a COPE la presidenta de l'AEB, Ana Losada, qui lamenta que el govern de Sánchez hagi abandonat d'aquesta forma els pares que demanen una educació bilingüe. No només això, sinó que ha recordat que la Generalitat, de forma unilateral, ha decidit que no s'apliqui tampoc aquest 25% a aquella trentena de famílies que ho havien aconseguit, en alguns casos amb sentència ferma. I tot plegat, diu, davant el silenci de la ministra d'Educació. Però també es pregunta a Losada on està ara el PSC, que havia defensat que amb la llei aprovada al Parlament recentment, juntament amb independentistes i comuns, es garantia la vehicularitat del castellà a l'ensenyament.
¿Dónde está el PSC, que firmó una ley pactada que dijo que aseguraba que el castellano fuera ser lengua vehicular y que se aseguraba el cumplimiento de la sentencia? Yo tampoco he oído hablar al señor Illa ni a la señora Niubó. ¿Dónde están aquellos que nos dijeron justo lo contrario de lo que está ocurriendo? Nos deberían de dar explicaciones.
Avui l'AEB ha informat al Tribunal Superior de Justícia de que l'escola Turó del Drac de Canet de Mar no s'està complint la sentència del 25% de castellà, les mesures cautelars que havia aconseguit una família, i a més denunciarà els directors d'aquells centres amb sentència que tampoc no l'apliquin, a més del propi conseller d'Educació.
I ara ens escolta el Jordi, que és pare de dos nens, un d'ells amb necessitats especials i que tenia reconegut el dret a educació en llengua castellana. Jordi, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, explícanos un poquito vuestra problemática. ¿Cómo ha sido el primer día para tus hijos en el reinicio del curso escolar con esta característica especial para uno de tus hijos?
Bueno, a ver, te comento. En el tema del pequeño, que ha empezado hoy el colegio, como tú bien dices, que le ha requerido dos veces a través de correo electrónico al colegio que se iba a proceder a aplicar las medidas cautelares que tiene concedidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no me ha contestado hasta el tercer correo, que me ha emplazado a mañana a las 9:15 a tener una reunión con la dirección. Mira, entiendo que no la van a aplicar, lamentablemente, porque tenía que haber comprado un libro de matemáticas en castellano y todavía no me han dicho que lo compre, pero bueno, eso lo sabremos mañana. Y en el tema del mediano, que va a la ESO, bueno, en teoría empiezan el miércoles las clases, pero bueno, ya me comentó el centro escolar el viernes, en la reunión que tuve, de que no iban a aplicar las medidas cautelares que tiene mi hijo atribuidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
¿No os han dado ninguna alternativa a la situación, no? ¿O qué?
No, ninguna. O sea, yo sí que le trasladé al director del centro escolar que mi hijo tenía medidas cautelares porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña las había impuesto, que tenía la obligación como funcionario de cumplir la ley y que solo el juez podía quitarle a mi hijo las medidas cautelares.
Jordi, sobre todo para uno de tus hijos que tiene necesidades especiales, ¿cómo le puede afectar todo esto?
Bueno, a mi hijo le viene afectando todo esto, no solo ahora, sino hace muchísimo tiempo. Pues el trastorno que tiene mi hijo, él avanzaría muchísimo más con el, teniendo más castellano en el aula. Él tiene un trastorno específico del lenguaje y eso le hace pues que le cueste mucho más el entender y el expresarse. Eso está reconocido por neurólogos, está reconocido por incluso por el EAD, que es el equipo de derecho psicopedagógico de la ETA, pero sí, bueno, nunca lo han querido formar en un papel. El tener un poquito más de castellano le hubiese ayudado y le seguiría ayudando.
Jordi.
Vale.
Sí, ahora te llego perfectamente. Tenemos problemas de cobertura, me imagino, en el sitio donde estás. Me decías antes que desde el colegio no os han dado ninguna alternativa. ¿Qué pensáis hacer a partir de ahora con vuestros hijos, Jordi?
Bueno, mira, la verdad que nosotros no podemos hacer como hace el señor Cambray de llevar a nuestros hijos a colegios de pago donde la educación es bilingüe y el catalán y el castellano tiene un 25%. Pues lo que nos queda es luchar. Vamos a interponer las correspondientes denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque no se están aplicando unas medidas cautelares que mis hijos tienen conciliar, y es un derecho que tienen, y mostrar los derechos de mis hijos no los va a tocar una administración. En todo caso, si me los quita un juez, pues no podré hacer mucha cosa, podré lucharlo, pero ya está, pero que me los quite una administración, como que no pasamos.
O sea que pensáis seguir luchando, aunque sea por la vía judicial. ¿Os sentís ya para finalizar abandonados, Jordi, en estos instantes?
Bueno, yo creo que todas las familias que piden este 25% nos sentimos abandonadas, no solo nosotros. Dice que la administración nos deja de lado, pero si es que es tan fácil de entender, o sea, y lo creo que lo hemos dicho por activa y por pasiva, nosotros no queremos eliminar el catalán de los centros escolares, ni mucho menos. Nuestros hijos tienen la obligación de aprender catalán, pero también aprender el español en igualdad de condiciones. Tú piensas una cosa y lo he dicho anteriormente. Cuando el conseller lleva a sus hijos a colegios trilingües donde el español es cumple con el 25%, no predica con el ejemplo. Con lo cual, pues creo que con eso te contesto.
Jordi, insisto, tenemos problemas de comunicación, no podemos seguir manteniendo este diálogo. Gracias por atender nuestra llamada. Esperem que tot es pugui resoldre de la millor manera possible i que els teus fills puguin rebre també doncs, aquesta necessitat especial que és per a ells el rebre l'educació en castellà. Jordi, gràcies, bona tarda. Molt bé, la tornada a l'escola d'avui també a la feina per a molts catalans en aquest primer dilluns de setembre ha estat transcorrent per ara amb normalitat i sense afectacions importants a la mobilitat. A la xarxa viària aquest matí no s'han produït grans retencions tampoc al transport públic, tot i els temors que hi havia amb els abonaments de metro i bus a preu reduït, com ja sabeu, i també al gratis total al servei de Rodalies. Sapiguem com ha anat aquest matí. L'Àngel Lemus està a hores d'ara a l'intercanviador del Passeig de Gràcia. Àngel, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Estic a la parada de metro a Passeig de Gràcia, en el que és el primer dilluns de setembre. De la línia verda com a la groga es veuen el mateix nombre de viatgers que abans de les vacances, amb passatgers habituals que tornen a la rutina. Entre els viatgers hi ha incertesa i divisió d'opinions sobre si augmentarà el nombre de viatgers en les properes setmanes i sobre si es mantindrà la qualitat del transport públic. La Sílvia és una viatgera habitual que agafa el metro per anar a la feina. Valora que en els pocs dies que portem de setembre el transport públic està funcionant prou bé, però creu que en les properes setmanes augmentarà el nombre de persones, ja que creu que és més còmode i econòmic que el cotxe.
No, yo creo que sí, que mucha gente, y además mucha gente se va a beneficiar. Gente que ya lo cogía habitualmente, ahora les será más cómodo, porque con el invierno que se nos avecina...
Al ferrocarril es veuen viatgers que van a treballar, substituint els turistes que hi havien a les darreres setmanes. Allà, alguns passatgers que encara no s'havien tret l'abonament aprofitaven la reduïda cola que havia per treure el seu bitllet. La Mercè agafa el ferrocarril cada matí per anar a cuidar els seus nets. Ella creu que la quantitat de gent que agafarà serà la mateixa que abans de la rebaixa, encara que creu que alguns aprofitaran el descompte.
Yo creo que habrá más que siempre, pero alguien pensará como es gratis, me apunto.
Les rebaixes del preu de l'abonament en el transport públic durarà fins a final d'any i el govern espera que augmenti el nombre de passatgers.
Gràcies, Àngel. Les últimes setmanes molts de vosaltres heu sentit a dir que aquest any no es caçarà el senglar perquè els caçadors s'han declarat en vaga indefinida. Ens han explicat que fa anys que aquest col·lectiu se sent menys tingut per l'administració, ja que la majoria dels polítics s'han tornat animalistes o bé perquè els que coneixen la cacera se senten a minoria i es veuen sobretot incapaços de defensar-ho públicament. El Sergi tot ha parlat amb un dels caçadors.
A Catalunya hi ha actualment 33.000 caçadors amb llicència, un descens provocat pel despoblament rural i la pressió social contra els caçadors. Sergi Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça, denuncia a COPE Catalunya i Andorra actes de vandalisme que pateixen els caçadors amb regularitat.
Punxades de cotxes dels 4x4 i dels remolcs dels gossos per tal de que ja no puguis treure ni amb una grua el cotxe de la muntanya. Estem sentint Collserola anar a fer una batuda, és que se'n recordin de la teva mare 15 vegades cada matí.
I aquesta falta d'escopetes està provocant que la població de porcs senglars, com també el conill a l'Urgell, s'hagi disparat, provocant danys als conreus, des de fruiters a cereals. La situació és desesperada a les comarques de Girona. Ramon Comes, el responsable de fauna cinegètica d'Unió de Pagesos, confirma l'actual escenari.
Hi ha comarques que no poden sembrar panís per senglar, perquè saben que se'l menjaran, saben que no colliran, o colliran molt poc. A més, perquè inclús han volgut repoblar el llop, però el llop què farà? Que pues, se menjarà abans un cavall o corders o a lo millor alguna vaca o algo que no pas un senglar, perquè ho té molt més fàcil i més bo.
Aquest fracàs del llop contra el porc senglar deixa el caçador com l'únic depredador. Controlar i equilibrar la cabana és urgent. Agents rurals estan incorporant el grup especial de captura d'animals que estarà operatiu a finals d'aquest any.
El problema d'una vaga indefinida com aquesta que ens comentava el Sergi és que pot afavorir la proliferació d'espècies que causen importants problemes de seguretat en el trànsit i danys elevats a l'activitat agrícola, com el senglar o el conill, entre d'altres. A més, des de les federacions de caçadors se senten perseguits amb els nous protocols i també amb les sancions que s'han establert.
Sí, Carles, a Catalunya habiten 200.000 porcs senglars. 4.000 eren abatuts setmanalment fins ara, on els caçadors ja han començat una insòlita vaga d'escopetes a casa. Xavier Rivera, caçador des de fa 45 anys a la zona del Vall Pallars, explica a COPE Catalunya i Andorra que mai havien vist tants animals al camp.
El jabalí li va tot de cara, l'abandonament de les activitats agràries al món rural i la baixada de les batudes i les caceries per falta de gent. Doncs, bueno, menjar en tenen, aigua en tenen i pressió en tenen molt poc. I això prolifera amb uns extrems increïbles.
El motiu de la vaga és que el Departament d'Acció Climàtica del Govern de la Generalitat obliga a l'ús de metodologia tecnològica per comunicar els punts de batuda que serien inamovibles durant tota la jornada. Xavier Rivera explica que la mesura no es pot aplicar.
Una finca teva particular, que tu hagis de donar explicacions allà al Departament d'Acció Climàtica per dir, mira, avui anirem a casa aquí, demà anirem a casa allà. Jo a casa meva no tinc per què demanar permís, donar explicacions si ja on vaig a caçar o no vaig a caçar.
La vaga continua. Des de la federació reclamen respecte i mesures clares i obligades per tothom. Ningú vol que es torni a repetir el cas del ciclista d'Argentona, que segons la federació es va saltar 3 límits de batuda abans de rebre malauradament un tret que l'ha deixat tetraplègic. La víctima reclama una indemnització de 2,5 milions d'euros.
Gràcies, Sergi. Fem una pausa per publicitat i després t'expliquem un nou operatiu dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas de la comarca de l'Alt Empordà, que ha permès la detenció d'un presumpte jihadista que volia atemptar, diuen, fins fa pocs dies a Catalunya.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Al final lo que más me preocupa es el trabajo.
Porque... A ver el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:43, anem ara a l'Alt Empordà, a les comarques de Girona. Els Mossos han detingut un home amb intenció de cometre un atac terrorista a Catalunya. La policia investiga com el presumpte autor d'un delicte d'autoocupació i també d'adoctrinament terrorista. Alejandro Bordoy.
L'han detingut com a presumpte autor d'un delicte d'autocapacitació i adoctrinament terrorista. La investigació va començar a finals de maig amb la localització d'una granada de la Guerra Civil en un domicili d'Empúria Brava. En aquell moment, els agents del TEDx van recollir l'artefacte i el van analitzar. Els investigadors van identificar les persones que havien ocupat el domicili i la que havia adquirit la granada, així com altres armes blanques i una arma de foc simulada, i van constatar que l'home es trobava en un avançat procés de radicalització amb convicció i el propòsit d'atemptar. Els Mossos van establir un dispositiu que va culminar el 2 de setembre amb la detenció de l'investigat, que ha ingressat al Centre d'Internament d'Estrangers, al CIE, pendent d'un procediment d'expulsió per seguretat nacional. Durant la investigació, els agents van concloure que l'actitud de l'home s'havia tornat més agressiva. També que havia canviat l'aspecte físic, feia manifestacions a favor d'organitzacions terroristes jihadistes i fins i tot havia expressat la intenció de cometre una acció violenta a Catalunya abans de marxar a països en conflicte.
Alejandro, i la Policia Nacional també ha desmantellat dos laboratoris clandestins de processament de cocaïna amb més de 800 quilos de droga. L'organització criminal operava des de diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.
La investigació, iniciada el 2020 i desenvolupada en diferents fases, ha permès desarticular per complet una organització criminal dedicada a l'elaboració de cocaïna, així com a la seva distribució per tot el territori nacional. Els agents han detingut a 7 persones i han intervingut gran quantitat de precursors per a l'elaboració de cocaïna. 152.000 euros, 5 vehicles, un arma de foc, encunys, premses hidràuliques, dispositius electrònics i altres efectes de gran valor. La portaveu de la Policia Nacional, Trinidad Gómez, ha comentat l'operació.
Los agentes han detenido a 7 personas y han intervenido gran cantidad de precursores para la elaboración de cocaína. 152.000 euros, 5 vehículos, un arma de fuego, troqueles, prensas hidráulicas, dispositivos electrónicos y otros efectos de gran valor.
Ha explicat que després de localitzar dos dels detinguts amb 3 kg de cocaína es va revisar el seu domicili.
Con posterioridad, en el registro de su domicilio en Badalona se intervinieron 2,5 kilos más de estupefacientes, así como 25.180 euros, francos suizos y un reloj valorado en 6.000 euros.
Trinitat ha comentat que la Policia Nacional va desmantelar un segon laboratori controlat per la mateixa organització.
Por último, los agentes detuvieron en Barcelona una persona más por su implicación en los hechos y en el registro de su domicilio en el Masnou desmantelaron un segundo laboratorio de procesamiento y elaboración de cocaína, de menor entidad que el anterior.
L'operació ha finalitzat amb la confiscació de 836 quilos de cocaïna, així com 3.450 litres de productes químics.
I els Mossos han detingut aquest dilluns a 2:15 del migdia un home de 18 anys acusat de ser un dels dos autors de la crema d'un cotxe de la policia local de Valls, a les comarques de Tarragona. Els agents també li atribueixen el càrrec de robatori de furt d'ús de vehicle i alhora ja tenia dos requeriments policials per robatoris amb força a les Borges Blanques. Està previst que en les properes hores passi a disposició judicial. L'altre presumpte responsable de la crema del cotxe policial, un home de 29 anys, va ser detingut dijous passat i aquest diumenge va ingressar a la presó. En aquell operatiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la policia local de Valls es van detenir també un tercer home que va quedar en llibertat amb càrrecs. I a les comarques de Girona, el jutge ha enviat a presó un jove de 23 anys amb antecedents per un robatori amb violència a Olot. El lladre va estirar la cadena a un noi. Una hora més tard va furtar en un supermercat del mateix municipi. Quan la policia va anar-lo a identificar, els va agredir i va acabar detingut per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. Quan la patrulla que va assistir al primer incident va anar a donar suport als agents per aquesta detenció, van adonar-se que l'arrestat coincidia amb la descripció física facilitada per la primera víctima. A més, van trobar la cadena sostreta i també li van intervenir. Tenim ara sobre la taula una amenaça de vaga de neteja i recollida d'escombraries a Barcelona per les festes de la Mercè, la festa major de la capital catalana. Els sindicats denuncien que els treballadors no han cobrat l'endarreriment del 6% de l'IPC pactat amb empreses i també l'Ajuntament el passat mes d'abril.
L'UGT, el sindicat majoritari en el sector a la ciutat, ha amenaçat de fer vaga de recollida d'escombraires a Barcelona per les festes de la Mercè. Denuncien que cap de les quatre empreses que presenten el servei a la ciutat ha pagat als treballadors l'augment del 6% pactat al mes d'abril. El sindicat demana a l'Ajuntament que compleixi amb l'acord al qual van arribar a l'abril i es paguin als treballadors l'increment de l'IPC dels últims dos anys. Ramon Cebrián, president de la Federació de Serveis Públics a l'UGT, ha explicat en quin punt es troben els empleats ara.
S'havia d'haver pagat el mes de juliol i no se'ns ha pagat. I el que és pitjor, d'una manera oficial no tenim cap constància del per què. Però quan recorrim a l'Ajuntament o quan recorrim a les empreses, tots me diuen que la culpa és d'una o la culpa és d'una altra. L'única realitat és que els treballadors i treballadores no han cobrat els endarreriments que es deuen i que estaven pactats.
La vaga començarà el 21 de setembre a les 9 del vespre i s'allargarà fins al 26 del vespre, també a les 9 del vespre. Segons el sindicat, per pressionar tant les empreses com l'Ajuntament a complir els acords que lleven a evitar la vaga la primavera passada, quan es va desconvocar només 5 dies abans de la vaga prevista entre els dies 24 i 29 d'abril.
I aquest dilluns ha entrat en funcionament en fase pedagògica 17 nous radars a Barcelona en zones limitades a 30 km per hora. 12 dels radars estan situats en entorns escolars i 5 més en altres punts de la ciutat considerats de risc per consistori a causa de la circulació a velocitats inadequades. La mesura té com a objectiu reduir la sinistralitat durant la fase pedagògica que durarà el mes de setembre. Una pantalla instal·lada a pocs metres del radar informarà els conductors de la seva velocitat. Entre octubre i desembre s'enviaran notificacions informatives als que hagin superat el límit de velocitat establert, que són 30 km/h, i a partir de gener de 2023 començaran les sancions a Barcelona amb mort, segons l'Ajuntament, 18 persones en accident de trànsit durant l'any 2022. Ens quedem encara a la ciutat de Barcelona, on els experts han alertat que l'entrada del tercer operador d'alta velocitat low cost a la capital catalana pot portar l'estació de Sants al col·lapse. Així ho apunten els experts, però des d'ADIF asseguren que l'estació de Sants té capacitat de sobres per incorporar els 16 trens que la companyia italiana Irio té a punt per posar en funcionament el pròxim mes de novembre. Iria Salcedo.
Els experts preveuen un col·lapse a l'estació de Sants amb l'entrada dels trens d'alta velocitat Irio. La companyia començarà a operar a finals de novembre a Espanya. Pel que fa a Barcelona, es faran connexions amb Madrid i l'estació de Sants amb 16 freqüències. Això significa que a Sants hauran de conviure tres operadors d'alta velocitat, Ouigo, AVE i el tercer, Irio. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport, valora que la planificació de l'administració quan a l'entrada del nou operador no ha estat la millor.
Abans, que era l'AVE, es pot dir que era un transport exclusiu, el farà un transport més social, amb aquesta liberació, amb aquest transport low cost. Però aquest fet de fer un transport low cost s'hauria d'haver planificat millor a nivell d'administracions i haver tingut les infraestructures ja construïdes.
Una de les possibles solucions a la congestió de l'estació de Sants és la posada en funcionament de les àrees de manteniment i aparcament de combois de la Sagrera. Així ho ha explicat l'enginyer Carlos Vives.
Jo crec que s'ha de resoldre gestionant potser d'una forma més eficient les vies, intentar reduir aquest temps de logística, de càrrega del catering dels trens, fer més eficients els cicles de manteniment, però sí que és cert que és complicat i fins que no estigui la Sagrera suposarà una pressió addicional a Sants.
Per la seva part, Adif, responsable de la gestió de Sants, nega que hi hagi cap possibilitat de congestió i apunta que la capacitat de l'estació era coneguda per Irio en el moment d'establir les freqüències.
T'explico ara que les agències de viatges han recuperat aquest estiu l'activitat prepandèmica. Això està possible gràcies al retorn de les destinacions de llarga distància. La patronal del sector, ACABE, assegura que el pressupost per persona ha crescut i ha permès compensar l'escalada dels preus del combustible.
Les agències de viatges recuperen els nivells d'activitat d'abans de la pandèmia. Aquest estiu, les llargues distàncies han tornat a ser opcions pels viatgers gràcies a la reactivació del turisme i al final de les mesures sanitàries. Katia Natur, gerent de l'Associació Corporativa de Viatges Especialitzats, detalla quines han estat les destinacions més demandades.
Realment, destinacions, per exemple, com Estats Units, ha tingut una reactivació molt important. Altres destinacions, com Àfrica, tot el que són safaris, és un producte que ha funcionat molt bé i porta ja també tot l'estiu funcionant. Amèrica, Sud-amèrica, també la part aquesta també s'ha reactivat i pot ser que la part d'Àsia és la que s'ha vist més ressentida.
El nou paradigma que ha deixat la Covid ha fet que els viatgers prioritzin la seguretat i la flexibilitat. Júlia Franch, directora general de Best Tours, explica com ha estat aquest canvi d'hàbits a l'hora de contractar packs vacacionals.
Tots els viatges es contracta una assegurança. Sempre s'havia fet i sobretot per la llei de tracte de viatge combinat, però ara més que mai. El Covid ha estat allà, hem canviat aquest hàbit de sempre tenir la contractació d'una bona assegurança i després, per una altra banda, també la flexibilitat i que hi hagi poques penalitzacions en cas de cancel·lacions de vols, etc.
Amb la reactivació del sector s'han recuperat tots els llocs de treball perduts o congelats durant la pandèmia. De fet, les agències de viatges s'han vist afectades per la dificultat de trobar treballadors.
En clau política, Esquerra ha acusat a Junts per Catalunya de voler desestabilitzar el govern per culpa de les seves disputes internes. La secretària general adjunta i portaveu republicana, Marta Vilalta, ha advertit que és irresponsable i que els consellers de Junts no s'ho poden permetre. Vilalta creu que es poden fer crítiques que serveixin per avançar, però no pot ser que govern i oposició siguin a la vegada un mateix grup. Els republicans, que no han rebut l'auditoria que ha fet la formació dels seus socis de govern, demanen que si algú té dubtes que els aclareixi. Autoavaluar-se és bo, però no quan el que s'intenta fer és traslladar disputes internes de Junts per Catalunya fins al mateix govern. I en aquest sentit, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha assegurat que les propostes que demana el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per reconduir el rumb del govern són el pacte d'investidura signat entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. En roda de premsa aquest dilluns, Rius ha assenyalat que cal un espai de direcció estratègica independentista, un front unitari al Congrés dels Diputats i que la taula de diàleg amb l'Estat esdevingui una taula de negociació que tracti l'essència del conflicte, que és l'autodeterminació i també l'amnistia. Rius ha llançat aquestes propostes després que Aragonès demanés a la darrera reunió del Consell Executiu que Junts fes propostes concretes sobre la resolució del conflicte polític entre Catalunya i també el govern d'Espanya. Et parlo ara dels teatres catalans, que han tancat un any en el que han tornat a superar el llindar dels 2 milions d'espectadors. La patronal del sector, que és ADECA, celebra la recuperació del sector i es marca com a objectiu assolir els 2,5 milions d'espectadors a la temporada que està a punt de començar. Àngel Demos.
Els teatres catalans van recuperar els nivells prepandèmics el curs passat. El nombre d'espectadors va ser un 6% menys que l'última campanya abans de la pandèmia i més del doble que la insòlita campanya 2020-21. L'Associació d'Empreses de Teatre a Catalunya ha valorat les xifres molt positivament aquest dilluns, sobretot tenint en compte que els mesos de desembre i gener hi va haver una davallada d'espectadors per l'impacte de la variant Omicron, que va provocar restriccions d'aforament que perjudicaven el sector. La seva presidenta, Isabel Vidal, ha indicat que són ambiciosos i que esperen arribar fins als 2,5 milions d'espectadors a aquest nou curs, que arrenca simbòlicament aquest vespre al Liceu.
Som molt ambiciosos i volem objectius ambiciosos i, per tant, el primer era superar els 2 milions, però el desitjat era tornar als 2,5, que era la temporada prepandèmica. Ens hem quedat a molt poquet i confiem que aquesta temporada, amb la cartellera que tenim tan potent, doncs acabarem de donar l'impuls final si el públic ens fa confiança.
Vidal també ha parlat de com la temporada passada va ser la de la recuperació i la compara amb l'anterior.
Des del nostre punt de vista és positiu perquè estàvem encara en una recuperació la temporada passada i hem pogut superar els 2 milions que era l'objectiu del sector i a més amb escreix perquè estem en 2 milions 300.000 espectadors amb molt poquet d'una temporada que va ser francament bona, que va ser la 18-19, que era l'última que vam tenir sense pandèmia. Per tant, continuem treballant per la recuperació, posant el públic al centre de tot.
La temporada 2021-2022 es va tancar amb 2,37 milions d'espectadors, el que va suposar una facturació de 66 milions d'euros per al sector.
Encara ens queda temps per un apunt. A la crònica laboral, mig centenar de treballadors ha protestat aquest dilluns a les portes de l'empresa Lactalis, a Mollerussa, per incompliments reiterats dels acords signats amb la plantilla. Convocats per el sindicat FICA-UGT, els concentrats han bloquejat durant una hora aproximadament l'entrada i sortida de camions de la fàbrica lletera i també han tallat una part de trànsit de la carretera de l'antiga carretera Nacional 2. D'aquest mes i migdia, COPE Catalunya i Andorra continua, però la informació, com cada dia a aquesta hora, Àngel Correas i també Pilar García Muñiz et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.